10 i 22 minuts del matí, deixem el cicle de tardor, aquest memorial en Josep Vedell, amb el primer dels concerts el dia 29 d'octubre. I fem ara el repàs de l'actualitat municipal en companyia de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
També saludem en Vicenç Morando. Vicenç, bon dia de nou.
Bon dia, Pitu, ens tenim més vistos.
Ens tenim una mica més vistos. Li faré la primera a l'alcaldessa. L'alcaldessa, ara que s'acosta l'estiu, preveieu un estiu més normal, més d'acord a aquells estius d'abans, si se'm permet dir-ho així?
Sí, sí, sí. Les previsions, en principi, són molt més bones, evidentment, que l'hem passat. I les coses s'estan animant força, esperem que sí, ara ja només esperem en uns mesos o en un mes o així que ens puguem treure la mascareta i ja seria...
Vaja, l'acabó sí. Molt bé. Vicenç, endavant.
Vinga, Pitu, alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Esperem poder-nos treure la mascareta i queda encara pendent l'oci nocturn, que és el gairebé diríem que el darrer sector que espero obrir amb alguna mesura o una altra. Des de la prova que, jo diria que aquest dijous farà dues setmanes, de l'assaig clínic per l'obertura de l'oci nocturn, s'ha sabut alguna cosa més? Des de les segones proves d'antígens, algú ha insinuat alguna cosa sobre data o mesures que es puguin posar en pràctica per obrir l'oci nocturn?
Bé, nosaltres, com bé sabeu, ara fa uns dies vam fer la segona prova dels tests d'antígens per veure doncs, com havia anat. Però nosaltres no tenim les dades en el sentit de que això des de Salut, ells recopilen totes les dades, ells ara fan els seus càlculs, fan les seves investigacions i ens van dir que fins a finals de mes, jo crec, no donarien el resultat. De fet, si heu seguit una miqueta proves d'aquestes que s'han fet similars, ara no fa molt, van donar els resultats del Cruïlla. Vull dir, ells han d'analitzar, no és només saber si hi ha hagut negatius, positius o tot això, no és només això, va molt més enllà. Ells han de calcular, han de comparar amb el mateix nombre de persones, en altres situacions, què passa, què no passa. I tot això, tot aquest estudi, a finals més o menys de mes, ens van dir que ens el donarien.
No sé si estarem en una circumstància més o menys que ja hem viscut, en el sentit de el pas que va la vacunació, la velocitat que va la vacunació, veure si... Fet i fet, l'oci nocturn podrà obrir quan hi hagi una bona part de la població que estigui vacunada i ja no caldrà parlar del resultat de l'estudi clínic, perquè si encara ens hem d'esperar a final de mes han de venir unes determinades mesures, que algunes d'elles, algú apunta que pot ser que tothom vagi amb el test d'antígens quan surti de nit. Clar, més d'un deu pensar, escolta'm, fins... Ara ja no vindrà d'un mes perquè abans tindrem una bona part de gent vacunada que no que arribi la solució a això.
Bueno, nosaltres pensem que igualment és molt necessari aquest estudi i crec que serà molt important perquè sí, és evident que cada vegada, per sort, per sort no, gràcies a la ciència, ja diria, les coses van millor, van millorant, hi ha més gent vacunada i, per tant, tots ens sentim més segurs en l'àmbit sanitari. Però el virus no s'ha anat, el virus està aquí. Hi ha països que estan actuant de maneres molt diferents, per tant, encara no és moment d'aixecar la guàrdia, ni molt menys. Per molt que molts ja estiguem vacunats, per molt que les coses millorin, jo encara estic molt alerta no, del que estan fent altres països i que encara no estan obrint i que estan molt pendents de les variants que venen d'altres llocs. Per tant, l'oci nocturn, que és aquest sector econòmic més complicat, diguem, per adaptar-se a les noves mesures, perquè són llocs tancats, llocs poc ventilats, vull dir, clar, on hi ha molta confluència de gent. Justament, no? Són els paràmetres que van més en contra, no? Diguem, de la pandèmia. Per tant, aquests necessiten de tots els estudis i de totes les proves que puguem fer, perquè tot i que ara posem per cas que a final de mes doncs, tot surti bé, podem començar a obrir, no hem d'estar preparats per si, jo què sé, a mitjans d'estiu, final d'estiu, passés una altra cosa, almenys ja sapiguem amb quines mesures ells han d'actuar. Jo penso que sí que serà força important.
Una qüestió particular a partir d'això, perquè segurament de totes les mesures que es van posar sobre la taula, moltes ja estan assumides, l'aforament, la mascareta, o gel hidroalcohòlic, totes aquestes ja més o menys no només són assumibles, sinó que ja formen part de la nostra vida quotidiana, però es va posar molt sobre la taula la qüestió del test d'antígens i fins a quin punt, si esdevé obligatori per a totes aquelles persones que vulguin sortir a la nit i entrar a locals, qui podrà assumir el cost d'un test d'antígens que entenem que bona part dels que es van fer fa 15 dies els va assumir la pròpia institució, els va assumir l'Ajuntament. Qui podrà assumir aquest cost?
No, el que és evident és que tocant de peus a terra això no es pot fer, perquè una cosa és per fer un esdeveniment concret, un concert, un festival, això, d'acord, algú ho podria assumir, en aquest cas ho va assumir tot l'Ajuntament, tots els tests d'antígens, els primers i els segons. Però, clar, això no es pot fer cada dia, perquè l'oci nocturn obre cada dia i ha d'obrir cada dia. Per tant, és evident que no es poden fer tests d'antígens cada dia, perquè això té un cost. Per això el que es valora molt més és això, sobretot és si s'ha de tancar un carrer, els aforaments com han de ser, com han de ser els establiments, aquests que estan oberts o semioberts. Perquè, clar, per exemple, fins ara, doncs, molts d'aquests establiments han de tenir les portes tancades pel tema del soroll. Doncs què passarà ara, no? Potser les hauran de tenir obertes. Per tant, això són temes força importants. Jo crec que sobretot és això, aforaments, mascaretes, limitació dels carrers, si han de tancar-se o no, limitacions dels establiments, si han d'estar oberts o no.
Perquè és clar,
que el test d'antígens no es pot fer cada nit a tothom, perquè bueno, no ho pot assumir ningú, crec jo, ni els privats.
Perquè és clar, vist el que hi ha pel món, alcaldessa, algú de salut ha insinuat que no caldran tests d'antígens, que això es podria resoldre amb les mesures habituals de distància, de mascareta, d'alguna manera de limitar determinats espais. Això pot ser suficient sense necessitat d'arribar al test d'antígens?
Clar, de fet, per això es fan les proves. El que passa és que és evident que ara avui hem de fer un test d'antígens, perquè no et pots arriscar a fer una prova d'aquesta sense saber com està la gent. Fins ara tot s'ha de fer un test d'antígens, clar. Si d'aquí, no sé, 6 mesos, posem per cas, doncs està tothom vacunat, doncs bueno, però potser és evident això, encara n'hi haurà l'aforament, s'haurà de saber les vacunes fins quan duren, fins quan no duren, això és evident. Ara s'ha de fer un test d'antígens claríssimament, perquè no podíem posar en risc aquí les persones, està claríssim, però a partir d'ara també és bastant lògic que no es pot fer un test d'antígens a tothom cada dia, perquè és inassumible, no? I després per això, perquè també ja hi haurà molta gent que estarà vacunada o que ja tindrà anticossos i que llavors les coses ja comencen a ser diferents.
Quantes persones en aquests dies us han trucat i us han dit: Aurora, què saps d'allò? Què saps de la data? Què saps d'alguna cosa per poder tornar a obrir?
Sí, és evident, van preguntant. El que passa és que jo penso que ara és el moment d'aprofitar-ho, eh? Hem tingut tanta difusió gràcies a aquest esdeveniment, que l'oci nocturn, que ho hem dit moltes vegades, estava en uns moments molt més de capacaiguda, amb molts problemes, a part de la pandèmia, tots ho sabem, que abans de la pandèmia l'oci nocturn està canviant, està canviant l'oci. Per tant, pensem que és una bona oportunitat, aprofitem-ho, no? Ja que teníem, hi ha hagut un impacte de 3 milions d'euros, l'impacte mediàtic ha estat brutal, ho hem dit, ha estat més que qualsevol acte que hem fet, jo crec que mai. Vam sortir fins i tot al New York Times, no? a tot el món. Doncs ara que hem tingut, és una oportunitat per dir, rellencem, fem alguna cosa amb l'oci nocturn, parlem de l'oci nocturn, anem a parlar de com ha d'anar l'oci nocturn, quines tendències noves n'hi ha, com podem ajudar a tothom, als establiments, fins i tot potser fer un moment de dir, com es va fer en el seu moment el posat guapa, doncs, ostres, potser posem-nos guapos i arreglem-nos i mirem el món i mostrem el món. Jo crec que és el moment d'aprofitar-ho, Vam tenir una repercussió mediàtica importantíssima i ara s'ha d'aprofitar.
Estirem una mica aquest fil, mal que sigui, per apuntar-ho. Hi ha una certa consciència que el model d'oci nocturn ha de canviar?
De fet, és que ens portarà a canviar. Ens agradi o no, ja està, ha canviat, i perquè les tendències canvien. Ara es parla molt més, és veritat, l'oci és diferent, és molt més a fora, molt més al carrer, molt més a vegades a les platges, a les guinguetes, la gent, fins i tot abans de la pandèmia, té moltes més ganes d'estar a l'aire lliure. Per això dic que els ocis, és veritat que l'oci nocturn ha canviat, els horaris també han anat canviant, no? Hi havia aquesta tendència que la gent jove sortia molt més tard que abans. Temes, evidentment, regulació acústica, regulació totes les regulacions que han anat canviant també, és que han anat canviant, no és el mateix que fa anys. A mi hi ha gent que em diu, oi, és que abans era... Bueno, abans hi havia regulacions diferents, vull dir, això està claríssim. I jo crec que el que hem de fer, Sitges, és doncs avançar-nos i també ser referents. I si l'oci nocturn ha canviat i ha de canviar, adaptem-nos nosaltres i siguem els primers en demostrar cap on va l'oci nocturn i cap on ha d'anar, no?
Anem a establir lligams, mal que sigui, perquè una cosa ens portarà a l'altra i a partir de les declaracions de l'alcaldessa, vaja, estirem un fil. Sitges té un problema amb el botellot o no?
Bueno, Sitges té un problema amb el botellot, com crec que tenen a tot arreu, i sobretot ara. A mi, jo no m'agrada gens criminalitzar gent jove, que ho està passant supermalament, com molta gent, però pensem que la gent jove està passant un moment que no té feina, que no té oci, que no té esbarjo, que ni tan sols pot anar a estudiar perquè ha d'estudiar des de casa. Estan molt preocupats perquè la gent jove normalment a l'estiu treballa per pagar-se a l'hivern els estudis. No van treballar l'estiu passat. Aquest estiu els hi fa molta por no treballar. No poden sortir, no es poden... Ho estan passant molt malament.
Doncs si em permeteu, fem un parèntesi per contextualitzar, perquè jo em recordo, em sembla que va ser abans de la pandèmia, que en un ple municipal es va parlar d'un estudi sobre el jovent a Sitges i, si no recordo malament, va ser el regidor de joventut, Xavier Salmerón, que va dir que teníem un problema molt greu a l'hora de proposar al jovent sortides, però sortides d'oci, sortides ordenades, alternatives a l'estricte oci nocturn, i que Sitges havia de fer un plantejament i tots els grups polítics havien de fer un plantejament sobre quina sortida poder donar a tots els joves que necessiten espais d'esbarjo, espais per ells, que anessin més enllà del que es proposa l'espai jove. I no sé si la pandèmia d'alguna forma encara ha evidenciat més aquesta necessitat que hi ha de trobar alguna sortida a tota aquesta franja d'edat que té moltes necessitats, que viu un moment de la vida molt intens i que necessita que d'alguna manera hi hagi propostes per ells. I el botellot és fruit d'això, també.
De fet, la pandèmia ho ha agreujat i no ha deixat avançar. A joventut n'hi havia tot un projecte molt, molt bo, molt interessant per a la gent jove, precisament d'obrir l'espai jove en diferents hores, en fer diferents activitats. Hi havia tot un projecte que amb la pandèmia, evidentment, es va truncar absolutament i no s'ha pogut fer. Aleshores, això que diguem, no només no hem pogut fer polítiques noves que hi havia que teníem pensat per a la joventut, perquè som conscients de les problemàtiques que tenien, sinó que a sobre els ha vingut una pandèmia que els ha... que a sobre ho ha escapçat tot, no? I això que parlàvem dels botellots, doncs és evident, sí, hi ha molta gent jove que no sap on anar, no sap què fer i s'acumula allà. I també és cert que està passant a molts llocs. Què s'està fent? S'estan fent actuacions, sobretot bàsicament policials, però és que a més l'hem de fer conjuntament policia local i Mossos. I bàsicament el que van allà és a desallotjar, a dir la gent, aneu a casa, en fi, bàsicament són accions només de... Tampoc estan fent res que diguis absolutament dolent, només que es massifica tanta gent, tenint una pandèmia, moltes vegades sense mascareta, com són tants i mengen o beuen, doncs acaben embrutant molt, també és veritat, doncs bueno, sí que ens preocupa. De fet, nosaltres aquest estiu, igual que vam fer l'any passat, tindrem uns agents cívics que són només que estaran només per a la gent jove i, evidentment, en aquests punts és on incidiran més. L'any passat va ser una bona experiència, ens va sortir força bé. Doncs aquest any, que ja en saben més, diguem, i ja sabrem més bé a cap on haurem d'incidir i què haurem de fer i de quina manera ho haurem de treballar, doncs tornarem a comptar amb aquest grup amb aquest suport.
A partir de la vostra experiència, no sé si aquesta és una dualitat que es pot fer, si és un causa-efecte que es pot plantejar o no. Si hi ha oci nocturn, hi ha menys botellot, o el botellot té un cost, per dir-ho així, que l'oci nocturn no hi pot arribar i que, per tant, aquelles persones que habitualment fan botellot tampoc estan com per pagar les copes a l'oci nocturn.
Una mica tot, És evident que si no hi ha oci nocturn, hi ha gent que no sap què fer i hi ha gent que té ganes d'oci nocturn, de sortir, de ballar, de relacionar-te. Això hi ha molta necessitat, això està claríssim. Però també és veritat que hi ha gent jove, que és el que he dit abans, que està també en un moment molt precaritzat i que no té... La seva situació econòmica també és molt difícil i molt complexa i tenen també molta necessitat d'esvergir-se, no? Pensem, doncs, no sé, aquí Sitges, la gent jove, la festa major, és una cosa importantíssima per ells, el carnaval és una cosa importantíssima, no han passat res d'aquestes festes. Doncs clar, aquí és veritat, hi ha una certa acumulació de dir, home, potser quan obri l'oci nocturn tampoc em podré anar a fer una copa perquè no la podré pagar. Vull dir, és, però jo, nosaltres pensem que quan obri l'oci nocturn, una mica això sí que s'haurà d'esvergir una mica, eh? Però ara el problema de la precarització o el problema de la gent jove, aquest estarà, seguirà existint.
No ens movem de les platges i ens situem en un altre, vaja, en un altre moment difícil d'un ple municipal. Era el mes de febrer i el senyor Carbonell, al costat seu, la Glòria Freixes, parlaven de la situació de la seva guingueta, veien venir la temporada, com es resoldria l'assumpte de l'aportació o no aportació de sorra a través de la draga, etc. Bé, doncs aquesta guingueta ja està instal·lada al passeig i aquesta guingueta ha merescut moltes opinions contràries. Com ho veu l'alcaldessa?
Bé, doncs nosaltres som responsables del que diem, no? Nosaltres vam dir, escolta'm, aquest any heu de tenir present que aquest any les guinguetes s'havia acabat ja la seva concessió, és a dir, ja no tenien concessió. Llavors, el primer que vam fer com a ajuntament, com a govern, és que vam dir, escolta, us allargarem un any més la concessió perquè entenem que heu passat un any molt complicat, per tant, o sigui, ja estan fora de la seva concessió. A més, vam dir, farem el possible perquè tothom es pugui posar, perquè és veritat que la nova concessió ja té en compte que els llocs on hi ha sempre problemes amb la sorra, doncs, evidentment, ja no es posaran guinguetes, però com aquest any els hem allargat, vam dir, aquelles guinguetes que tingueu problemes, farem el que calgui perquè vosaltres aconseguiu. Jo vull que quedi clar que no es posa la guingueta allà a sobre perquè no hi ha sorra. No, no ha sigut per això. Se'ls ha posat perquè ells van demanar que, per favor, que ells necessitaven un espai que no volien patir perquè aquella guingueta està en un lloc que sempre ha patit. Per molt que vingui la draga i li posem sorra, li dura un mes, es passa tot l'estiu patint. Quan li vam donar l'opció de posar-lo sobre el passeig, va dir, home, doncs sí, ho preferim. És una mesura extraordinària, absolutament puntual només per aquest any. I jo crec que tots hem de ser, i que ho som, eh? I que si ja som molt solidaris perquè ho estem demostrant aquests dies, perquè com bé sabeu, hi ha moltes terrasses ocupant molts carrers i la gent, tot i que hi ha queixes, també és veritat, però la gent es solidaritza amb el sector. Doncs això és el mateix, ens solidaritzem amb el sector perquè aquest any puntualment ells van demanar, ostres, posem-nos, els vam oferir posar-se a sobre i van dir, home, doncs si podem sí. No ha estat fàcil, ha costat molt, perquè no és fàcil, em costa parlar, però no se'ls posa aquí perquè no hi ha sorra o perquè no ha vingut la draga, eh? Se'ls posa bàsicament per comoditat, perquè així no tindran que estar patint i perquè era l'últim any, és veritat, l'últim any de concessió.
Sou conscient que hi ha hagut una pluja de crítiques, veritable?
Sí, clar, evidentment, però també d'agraïments. També d'agraïments, perquè també hi ha una part del sector que ho ha agraït, perquè nosaltres ens vam responsabilitzar. Nosaltres vam dir, farem el que calgui perquè vosaltres no perdeu els llocs de treball i vosaltres aquest any us pugueu posar. Sí, clar, també tenim crítiques amb moltes altres coses, però jo entenc que són moments molt excepcionals.
La pregunta és si us preocupa més aquesta excepcionalitat del moment que ha provocat que aquesta guingueta estigui al passeig o les conseqüències que podrà portar l'any que ve tot aquest procés de les concessions a les platges i de fins a quin punt doncs, moltes d'aquestes famílies que porten 30, 40 anys o generacions a les platges no hi podran ser.
No, clar, però em preocupa molt la nova concessió en el sentit de que penso que és un pas importantíssim per Sitges.
Perquè com aniran aquestes noves concessions? Si es pot explicar més o menys...
Bé, nosaltres tenim ja la visió del que volem a les platges de Sitges. I ara una empresa és la que farà el plec de clàusules. O sigui, el plec de clàusules de la licitació vol dir que si, per exemple, nosaltres diem doncs a partir d'ara a totes les platges de Sitges no hi haurà plàstic. Les guinguetes hauran de ser amb materials naturals. Només hi haurà una guingueta en cada platja. Cada concessionari tindrà la guingueta més les hamaques, més les, si hi ha algun esport nàutic. Totes aquestes condicions són les que sortiran perquè es presenti qui vulgui per portar aquestes guinguetes. Serà molt important per Sitges, per la imatge de Sitges, pel turisme de Sitges, per també la sostenibilitat i la imatge de les nostres platges. Nosaltres, per exemple, donarem doncs, molta importància a la sostenibilitat, a la responsabilitat social. Aquelles guinguetes que diguin, jo no només posaré una guingueta aquí, sinó que, a més, tindré cura del medi ambient. O tindré cura de amb els esports nàutics, doncs, atendre les necessitats socials que hi ha al poble. És a dir, jo penso que serà un canvi molt important per Sitges, que ho hem de treballar entre tots, és veritat, que es podrà presentar tothom i, evidentment, els que estan, que tenen molta més experiència i en saben molt més, tothom, també s'hi presentaran, evidentment.
Tothom vol dir alcaldessa qualsevol persona de Catalunya.
Sí, sí, perquè la llei...
Si jo sóc un empresari de Matadepera, de Lloret de Mar, de qualsevol lloc.
Sí, perquè la llei així ho permet, bueno, està prohibit, diguem, només limitar-ho amb un resident, diguem, no? Però sí que nosaltres, és la nostra feina, de que en aquest plec de clàusules doncs incidim en aquelles coses que pensem que pels sitgetans és important, no? Doncs posar-li aquest toc sitgetà, que ja ho farem possible, no? Perquè les empreses sitgetanes doncs, ho vegin més clar. És a dir, si nosaltres diem que les guinguetes doncs, volem que, doncs, que col·laborin amb les festes tradicionals del poble, per dir alguna cosa, eh? Doncs és evident que els d'aquí Sitges doncs, sabran molt més què ens interessa a nosaltres que no que vingui de fora.
Ja, heu copsat preocupació en el sector? A l'associació?
He copsat les dues coses. Amb l'associació som plenament conscients, tots. El que sí que he copsat és que tots som plenament conscients que això un dia o altre s'havia d'acabar. I, de fet, s'havia d'acabar l'any passat, eh? I han tingut un any més de pròrroga. Però ells són plenament conscients. Però també he copsat molta gent interessada. Molta gent de Sitges, també, eh? Molta gent interessada.
És a dir, molta gent de Sitges que no forma part de les famílies tradicionals de l'Associació de Serveis de Platges.
Exacte. Hi ha molta gent interessada en agafar una guingueta. Vull dir, això sí que estan trucant contínuament, quan sortirà. És normal, és normal.
En qualsevol cas, la intenció de l'Ajuntament i fins a quin punt s'alinea també amb la Generalitat és que hi hagi una certa, no sé si dir-ne, contenció a les platges, que els serveis, no direm que estiguin en regressió, però que no hi hagi un desplegament de serveis tan gran a les platges?
Exacte. De fet, amb la concessió que hi ha actualment, clar, com han estat 10 anys, bueno, amb aquest seran 11, han anat creixent també, no? Jo no crec que des del principi fos tan... Vull dir, s'han anat allargant, bueno, posem una altra guingueta aquí, bueno, posem més amaques aquí, i clar, s'han anat omplint molt, això és veritat. Tinguem en compte que amb la nova Generalitat, amb el nou govern de la Generalitat que hi ha ara, la gestió del litoral ja no estarà a territori, estarà a acció climàtica. Amb això ja ens estan dient bastant. Ja ens estan dient que totes les accions, totes les gestions que es facin a les platges passaran per una conselleria que es diu acció climàtica. Per tant, la sostenibilitat serà el puntal en tot això. I clar, això ha canviat en fa uns anys que es considerava doncs això, territori i ja està.
Aquestes concessions es renovaran anualment o com funcionarà?
No, aquestes concessions es donaran per uns anys. Evidentment, si nosaltres estem demanant que facis una inversió important perquè això ens interessarà molt, la imatge, què es pugui fer, si es pot donar, si es pot servir menjars, si es pot, totes les activitats que es puguin fer en aquesta guingueta, què faràs cada any per renovar-ho, per tenir una guingueta doncs, maca i de qualitat. Clar, demanes una inversió, per tant, la concessió serà per uns quants anys el que la llei ens permeti. Ara no es poden donar concessions molt llargues com s'havien donat abans, però tampoc la donarem molt curta perquè llavors la gent tampoc no li interessarà. Diré, jo no posaré aquí molts diners si d'aquí 2 anys potser ja no estic.
Una qüestió final. Hi ha alguna platja on l'Ajuntament contempli deixar-la virginal, sense guinguetes, sense res?
En principi no. Si no recordo malament, crec que no. Però sí que, evidentment, les platges naturals tindran uns condicionants que no tindran les platges urbanes. Clar, que ja ho diu la Generalitat. La Generalitat a les platges naturals ja controla, per exemple, ja et diu doncs, els decibels, el nombre de maques i tot això. Però nosaltres potser volem fer un pas més enllà i lligar-ho amb el concessionari, o sigui, el que porti la concessió, que realment tingui una responsabilitat social i una responsabilitat mediambiental més gran segurament que les platges que no són naturals, no? Però amb les altres, ara o sí, hi ha reduccions de guinguetes, per exemple, les botigues, no? Que hi havia 6, penso que era, doncs segurament es reduiran a la meitat, no? O amb altres platges, que hi havia 2 o 3, per exemple, la platja que dèiem, no? De l'Estanyol o la Riera Xica, que són platges que a més durant els anys, tot i havent fet aportacions amb Draga, tot i havent fet aportacions amb altres tipus de mitjans, les platges tenim fotografies de 10 anys, des del 2000 al 2020, i les platges totes pateixen pels mateixos llocs, diguem. Hi ha llocs que sempre hi ha problemes que no hi ha sorra. I, en canvi, hi ha altres llocs que s'han creat doncs, més sorra, més platges. I això no cal mirar-ho molt, diguem, per fer una mica un estudi dels anys per veure com va.
Qui vulgui fer alguna cosa a l'Atlàntida ho tindrà més difícil en el futur?
Bé, a l'Atlàntida estem en converses i els propietaris de l'Atlàntida, ells estan en converses per tirar endavant. És evident, ells també són plenament conscients que el tema de la sostenibilitat, a més allà és xarxa Natura 2000, ho tenen claríssim, però allà és una concessió, és un privat. Per tant, si presenten un bon projecte, s'adiu a tot el que es vol fer, s'aprofita i es treballa a tot el tema dels colls, mira el peix, tota aquella zona, naturalitzar-la bé, però que a més hi hagi una activitat econòmica, endavant, no tenen per què tenir problemes.
10 i 48 minuts. Anem ràpidament a una altra de les qüestions dels darrers dies. Queda pendent el que diguin els socis del club, però vaja, tampoc hi ha massa a dir. L'Ajuntament va aprovar aquesta execució de la liquidació del Consorci del Club Natació Sitges i, per tant, com dirien en castellà, dar el portazo definitiu a un assumpte que encara té, òbviament, un futur. Com saben tots vostès, diguem-ne que a partir d'ara l'Ajuntament ja és el propietari de tota la instal·lació, però el club li deu diners. L'Ajuntament li deu a l'alcaldessa a la vora d'un milió i escaig d'euros, més o menys?
Bueno, hem de fer encara nosaltres.
Vinga.
La Junta General del Consorci, que liquidarà el Consorci definitivament i sortirà el número aquest exacte del deute, que encara no està. Però amb la Junta aquesta és quan es liquida directament i quan es fa el repartiment aquest, de dir, doncs mira, el deute és aquest, l'equipament se'l queda aquest. El que hem fet ara en el ple és autoritzar el pagament del deute que hi havia a la caixa pendent, que això ja es paga i el paga l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament, com a part d'aquest consorci, quan es liquida, evidentment diu, ei, jo he pagat tot el deute, doncs a veure com es reparteixen ara el que hi ha, no? L'equipament, sobretot, i el deute que quedarà amb el club. I a partir d'aquí sí que nosaltres s'està treballant, diguem, per veure com l'Ajuntament es quedarà amb l'equipament i nosaltres sí que volem garantir que això segueixi sent un equipament esportiu, això ho tenim claríssim. També volem preservar el màxim possible el club i la feina que fa el club, sobretot amb la natació, no? I amb tots els federats que hi ha. I, per tant, això buscarem quines possibilitats hi ha. Si hi ha empreses que estan interessades en venir a treballar aquí i a veure de quina manera doncs, es pot mantenir. Això sí que ho tenim clar, que per molt que l'equipament se'l quedi l'Ajuntament no, evidentment, sol no pot portar un club esportiu, però sí que volem que el club esportiu es mantingui. Per tant, haurà de venir alguna empresa i la fórmula, ja veurem quina serà, no? Si una concessió, un lloguer, una venda, això és el que s'està estudiant ara.
En aquest sentit, s'han fixat algun termini?
Doncs sí, no podem deixar-ho molt més que durant aquest estiu fer-ho ja, perquè de fet és el que dic, ja hi ha empreses interessades que han picat a la porta i han dit, escolteu-me, nosaltres... Hi ha moltes empreses que es dediquen a, precisament a això, no? A portar complexes esportius d'aquests i llavors nosaltres hem de parlar amb ells i de quina manera. I ara, transitoriament, mentre no es faci tot això sí, amb el club treballem amb un conveni perquè de moment el club, evidentment, no deixar la gent a l'estacada, no? I que el club segueixi funcionant, això sí.
Permeti'm que es tiri del fil esportiu, per la part allò que em pertoca, alcaldessa. Tema instal·lacions. Recentment hem inaugurat, entre cometes, perquè no es va fer la inauguració oficial del camp de rugbi, però el tema instal·lacions a Sitges sempre ha estat el gran cavall de batalla. Com està la qüestió? Vull dir, tema pavellons, si han de fer actuacions, nou camp de futbol...
Totalment. Jo soc plenament conscient que les instal·lacions esportives porten un dèficit increïble. Tenim un pavelló sobresaturadíssim de demandes. Per tant, una de les necessitats que nosaltres veiem clares és fer un altre pavelló. Això ho tenim claríssim. Però abans el que sí hem posat en el, nosaltres en el nostre, en el, en aquest pressupost, és el projecte del nou camp de futbol, que hauria de ser el d'Aiguadols. Això per fer pas per pas. O sigui, el primer pas serà el projecte i el tenim del camp de futbol. Arreglar els pavellons, penso que són els terres i els sostres que es fan. Però sí que en els propers, el proper any o així, nosaltres ja estem amb la visió de fer un pavelló nou, perquè s'ha de fer. I amb això sí que em consta que el regidor Monasterio d'Esports està parlant amb la Diputació, perquè sembla ser que també hi ha ajudes en aquest sentit, i per buscar els terrenys més adients d'equipaments que en tenim per fer el pavelló, perquè està absolutament supersaturadíssim. Hi ha moltes demandes.
Ara li anava a dir, quantes entitats
moltes
s'han queixat?
Començant per la rítmica, passant sí. pel bàsquet, el hockey, n'hi ha moltíssimes. Que està molt bé, no? Perquè vol dir que som un poble molt, molt viu i amb activitat esportiva, però jo també soc plenament conscient que si fem una mica de repàs històric, hi ha un dèficit molt gran, amb instal·lacions esportives a Sitges. Fa molts anys que no es feia res, diguem, no? En aquest sentit. Per tant, aquí hem d'apretar i ho tenim clar que per nosaltres és una de les prioritats que en cada pressupost anem posant, Això sí.
Sembla que hem recuperat en Vicenç.
Sembla que sí.
Estava parlant amb la paret, eh? Estava parlant amb la paret. Re, perduda la connexió, tornada a retrobar. Però estaves parlant, Pitu, precisament.
Re, Vicenç, he aprofitat allò de la qüestió esportiva per preguntar-li a l'alcaldessa.
Però mira, aprofitant també la qüestió esportiva, és que arran d'aquest, diguem, rescat del Club Natació, l'alcaldessa, el govern, és conscient que hi ha moltes entitats esportives que hagin pogut sentir-se amb greuge comparatiu. Esclar, l'Ajuntament porta 10 anys pagant, d'alguna manera, establint en el pressupost de cada any el que li representava el cost per mantenir el Club Natació. I d'aquí que moltes entitats, i fins i tot les més petites, que per justificar una subvenció de 1.000 euros o de 2.000 euros han hagut de presentar un munt de documentació, vegin ara com l'Ajuntament, per postres, per necessitat, òbviament, afegeix aquests 3,2 milions d'euros per rematar tot això i les entitats pensen, i nosaltres?
Bé, jo diré que més que per necessitat, per responsabilitat.
Està clar.
Perquè també ens costa a tots els sitgetans, Tots els sitgetans estaven pagant els interessos d'aquest deute. Això jo ho vaig dir al ple, pel que sigui. No s'ha de fer retrets a ningú perquè tothom en el seu moment es hauria de trobar el que fos. En el seu moment es va demanar una hipoteca que després no es va poder pagar i això s'ha anat fent una pilota grossa. Per responsabilitat això s'havia d'acabar ja, perquè és això. Sí, costa uns diners ara a l'Ajuntament de Sitges, és veritat, a tots ens costa uns diners, però és que si no ho acabem ens seguirà costant diners. Per tant, s'havia d'acabar i ara s'ha de buscar la millor solució possible per tots, per l'interès general, per l'esport de Sitges i també per les finances de Sitges. Per això dic que ara estem mirant, un cop liquidat això, de quina manera l'Ajuntament manté, perquè volem mantenir aquest equipament esportiu, això ho tenim claríssim, però també som conscients que com a Ajuntament nosaltres no ho podem portar, per tant, ho haurà de portar una empresa, de quina manera és la millor solució perquè ho porti algú.
Mentrestant, alcaldessa, ràpidament, perquè ha estat també un rum-rum de les darreres setmanes, què se'ls pot dir als treballadors i treballadores del Natació?
Això nosaltres ara sí que estem treballant amb un conveni amb el club perquè de moment, evidentment, com precisament no volem tancar, ho segueix portant el club i ho ha de seguir portant. I fer un conveni de dir, mentre no hi hagi la solució definitiva de lloguer, de concessió, de venda, del que sigui, mentre no hi hagi això, ho seguirà portant el club. Per tant, es mantenen les llocs de treball.
El club pot pagar les nòmines?
De moment, amb el conveni aquest és on es parlarà precisament d'això, perquè, clar, si no ells ja tenen un deute. Home, el club també, doncs, també cobra, diguem, no? També
sí, sí, està clar, hi ha les quotes.
Els números perquè es puguin mantenir. Això sí, el que no podia pagar és, evidentment, és la hipoteca aquesta que hi havia.
Una qüestió final en un minut, i ha estat també notícia de les darreres setmanes, l'Associació Popular de Venedors Ambulants ja té parada al mercat dels artesans. I, per tant, hi ha hagut la possibilitat de, per dir-ho d'una manera, d'encaixar, de reencaminar la situació d'alguns dels manters en aquesta nova vida, no?
Exacte. És una bona notícia, no? Nosaltres sempre hem dit que el problema dels venedors ambulants, que és un problema que està i estarà mentre no es solucioni el problema global que té molts països del tercer món, doncs amb aquesta gent sempre hem dit no és només un problema policial, una solució policial, sinó que és una solució social. Hem fet aquesta primera entrada que esperem que vagi funcionant, que esperem que el nostre objectiu és que la gent que fa la venda ambulant deixi la manta, pugui regularitzar-se, pugui treballar com tothom i d'això en sortirem tots beneficiats, perquè no tindrem la venda ambulant allà al passeig, però a més ells podran viure, vull dir, és la solució.
En queden molts encara, alcaldessa?
Sí, en queden molts i els pobles veïns també en tenen molts, perquè tothom ho diu. Bé, està creixent, a Vilanova, a Castelldefels, doncs cada vegada en tenen més, és veritat. I aquí hi ha un límit perquè la zona no deixa més, perquè igual si fossin més grans encara en tindríem més, tot s'ha de dir.
És 1 de juny, a veure si arribem a l'estiu sense mascareta i la propera conversa amb l'alcaldessa ja pot ser més normalitzada també.
Sí, esperem.
Una Carbonell, gràcies una vegada més.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Gràcies, alcaldessa. Adéu, gràcies, Vicenç. Adéu. Bé.